Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Molt bon dia. Sant Cugat ha perdut entre 800 i 900 arbres en l'últim any. La sequera ha impactat de ple en els arbres després que l'Ajuntament s'hagi vist obligat a aplicar una política de subsistència. Segons ha explicat el cap de la secció de manteniment urbà de l'Ajuntament, Gerard Riba, a Cugat Mèdia, només s'estan regant aquells arbres que s'han plantat entre els darrers 3 o 4 anys. Una tria que es deu principalment al fet que els arbres de grans dimensions amb una arrel molt profunda requereixen una quantitat d'aigua tan gran que, segons Riba, és inviable i no és aconsellable. En aquesta línia posa de manifest que amb la mateixa quantitat es poden salvar fins a 3 o 4 arbres més joves. Tot i que la ciutat té al voltant de 55.000 arbres, el tècnic reconeix que es tracta d'un cop bastant important. Amb l'objectiu de fer front a la sequera, el decret vigent, recordem, no permet el rec dels parcs i l'arbrat viari, limitant-ho als arbres, com diuen, de subsistència. Un rec que, tot i això, es fa mitjançant cubes, aigües de purgues, l'aigua provinent del pou situat al costat del parc de Ramon Barnils i l'aigua de purgues. L'aigua de purga és aquella que surt de la mateixa aigua potable, però que no és aigua consumible. Això es deu a les característiques físiques de la xarxa que causa que quedi a aigua estancada. Així, aquesta aigua, que ha estat tot un període sense moure's, perd les qualitats de portabilitat. Segons Riba, en condicions normals s'acabava llançant-se a la riera, però en aquest cas la fan servir per fer el rec de subsistència d'aquests arbres, com dèiem. Aquesta aigua també es fa servir per a la neteja de carrers, un consum que també s'ha reduït, ja que, tal com explica el cap de la secció de manteniment urbà, només es fa servir en aquells casos que realment les condicions sanitàries estan en risc. Aquest és el tema principal de la nostra portada i també d'aquest informatiu matí d'aquest dijous 2 de maig de 2024. Repassem, però, altres informacions i obrim plana política primer. Ciutadans es reivindica com el partit útil que defensarà Sant Cugat igual a tot arreu, a diferència d'Esquerra i Junts, que sovint voten, diuen, una cosa al ple municipal i una altra al Parlament. Així ho ha explicat el número 3 de la formació taronja, la llista per Barcelona, el santcugatenc David Andrés, a l'entrevista electoral de Cugat Mèdia.
Sant Cugat molts cops ha estat oblidada. Nosaltres, Ciutadans, sempre hem portat moltíssimes propostes al Parlament per defensar Sant Cugat. Hem defensat, doncs, que el nou hospital, hem defensat la segona residència, no? Hem defensat treure el tribut metropolità. Hem fet moltes propostes al Parlament de Catalunya que molts cops han estat rebutjades pels partits polítics com Esquerra o com Junts, que aquí a Sant Cugat, doncs, defensaran una cosa, però després del Parlament els seus companys defensaran una altra.
Andrés defensa la necessitat d'un hospital de referència per Sant Cugat, però que mentre no es fa arribar a un acord amb l'Hospital Universitari General de Catalunya perquè faci aquesta funció mentrestant, a més de la segona residència. També proposa mesures per reduir el preu de l'habitatge que passen per liberalitzar el sòl i eliminar traves burocràtiques per als constructors. Més notícies. Càritas Sant Cugat afronta un 2024 amb molta incertesa després d'haver tancat el 2023 amb un augment del 22% de persones ateses respecte al 2022. L'entitat va atendre l'any passat 781 llars, el que representa 1.622 persones, un 80% de les quals són derivades des dels serveis socials de l'Ajuntament. L'augment de persones nouvingudes en situacions més vulnerables i l'encariment dels preus en general, com els aliments i els habitatges, i l'habitatge, que empobreixen cada cop més les famílies, són els motius que apunten des de Càritas com les principals causes d'aquest increment de la pobresa a Sant Cugat. Així ho ha exposat mossèn Emili Marlès, rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià.
I ara que hi ha hagut una onada també d'immigració nova que ha vingut aquí a Sant Cugat, això també es nota, no? I després també jo crec que, bueno, que diguéssim que a nivell econòmic també la societat, doncs la cosa cada cop, o sigui, no va creixent, no? I per tant, persones que estaven bé, doncs potser ja comencen a baixar, no?, a situacions de dificultat. De fet, les persones que de la ciutat espanyola són un 25 i han augmentat una mica més, també, respecte a altres anys.
A partir d'aquest any 2024, Càritas, de fet, deixarà de rebre les ajudes de la Unió Europea, que són al voltant de 100.000 euros anuals, que servien per comprar aliments. Aquesta subvenció europea es vehicularà ara a través de l'Ajuntament, en format de targetes moneder d'un total de 200.000 euros, que no es podran gastar, però, en el recer de Càritas, i que el consistori estudiarà ara com gestionar-ho, ja que han de respondre a requisits i criteris molt concrets. Davant aquesta situació, que Càritas, per cert, ja preveia, l'entitat es compromet a continuar garantint les ajudes alimentàries bàsiques a través través de recursos propis i l'augment també de subscripcions a la campanya 800x10. Amb tot, Càritas està en converses amb el consistori per trobar el millor mecanisme, diuen, per continuar col·laborant estretament. Diuen que, i posen en valor, que continuen donant el mateix lot i per això fan una crida a l'Ajuntament i ja ho estan parlant, asseguren, perquè els ajudin, perquè recorden que el 80% de les persones que tenen els venen derivades des de l'Ajuntament. Emili Merlès ha avançat que amb aquesta situació i amb el seu propi coixí potser poden aguantar 2 anys.
Potser podem aguantar 2 anys, més o menys així, no? Una mica bueno, amb el coixí de Càritas i també de la parròquia. Però, clar, nosaltres no tenim recursos il·limitats. Si passem 2-3 anys, diguéssim, se'ns fa insostenible per nosaltres. Perquè la cosa és que nosaltres volem mantenir sempre el mateix lot. Per tant, jo aquí faig una crida a l'Ajuntament, no? Que això ho estem parlant amb ells, no? De dir que si fan més faltes, aquests diners que ens ajudi a l'Ajuntament. Perquè recordem que el 80% de les persones que tenim des de Càritas es venen derivades per l'Ajuntament.
El servei de Càritas amb més usuaris és el rebost. Durant el 2023, l'entitat ha entregat 220.919 quilos d'aliments en 7.947 lots que els usuaris, un total de 1.622 persones, reben de manera quinzenal. La Generalitat ha presentat aquest dilluns el cens de cobertes amb fibrociment a Catalunya, que comptabilitza en 122.460 les teulades on hi ha fibrociment, que ha de guiar en la lluita per l'erradicació de l'amiant. El mapa que situa a Sant Cugat 170 teulades amb fibrociment permetrà als municipis rastrejar l'existència d'amiant, la instal·lació del qual es va prohibir el 2001. Segons el mapa elaborat per l'Institut Geogràfic i Geològic de Catalunya, del total de teulades amb fibrociment al país, un 0,1% es concentra a Sant Cugat. Escoltem la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà.
Durant molts anys, la ciutadania, veïns, treballadors, treballadores, diferents territoris, diferents ajuntaments, heu estat reivindicant aquesta necessitat d'erradicar l'amiant, però ara passem de les paraules als fets i comencem a avançar. Perquè és un problema de salut pública, de primer ordre, també salut laboral, també és un tema mediambiental i no té cabuda aquest tipus de material.
El projecte no permet saber, però, el percentatge d'amiant que hi ha en aquestes teulades, però amb el mapa, ajuntaments, empreses i particulars ho tenen més fàcil ara per saber allà on hi ha teulades fetes de fibrociment i procedir a saber si aquest conté o no amiant i en quina proporció. Més qüestions també del nostre interès. Un grup de persones s'ha ocupat aquest dimecres 1 de maig al matí l'antic local social dels Castellers de Sant Cugat, propietat de l'Ajuntament, per obrir un nou casal de joves ubicat a la Rambla de Can Móra. Sota el nom de la causa i recordant a la Xesca, aquesta iniciativa es presenta com un espai autogestionat, anticapitalista, feminista, assembleari i antifeixista. L'objectiu és que la causa sigui un niu per a totes les entitats per la manca d'espais que asseguren i a tant per als joves com per a les associacions. I poso un d'exemple. L'anunci del tancament del centre d'Armaristany que comportarà, diuen, una redistribució de les activitats. Els ocupants de la causa no tanquen la porta, però dialogar amb l'Ajuntament amb la voluntat de poder tenir un casal de joves, això sí, autogestionat. Escoltem una de les membres de la causa que no ha volgut identificar-se.
El que esperem és tenir un espai que les joves puguin fer servir, també entitats i col·lectius que puguin sentir-s'hi partíceps. A nosaltres això és el que ens encantaria. I el que reivindiquem és això, que de tants espais i locals buits que té l'Ajuntament, a més els que té amb entitats, el que fa és posar-se la vida impossible, fer els surts fora, com amb altres exemples que tenim molt recentment, com el centre Maristany, per exemple.
L'acte d'ocupació i reivindicació no és casualitat que l'hagin fet un 1 de maig, ha dit la membre de la causa, que ha destacat que reivindiquen aquests espais propis de les classes populars, coincidint amb el Dia Internacional dels Treballadors. I atenció a aquesta dada, els santcugatencs que treballen a Barcelona fan un desplaçament en cotxe diari de 35 quilòmetres de mitjana, és a dir, una distància que es tradueix en 1 hora i 40 minuts diaris de mitjana. Al cap de setmana són una mica més de 8 hores dedicades al desplaçament, el que suposa més d'una jornada laboral sencera. Són dades d'un estudi elaborat pel portal MiCVideal, una empresa dedicada a l'elaboració de currículums i orientació laboral. L'estudi mostra la mitjana de quilòmetres i de temps que una persona que viu als afores de Barcelona inverteix diàriament per arribar en cotxe al seu lloc de treball a Barcelona. Per a l'elaboració de l'estudi s'han tingut en compte les 10 localitats que acumulen més desplaçaments en cotxe fins a Barcelona per treballar, que són Terrassa, Sabadell, Granollers, Rubí, Mataró, Sant Cugat, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Cornellà del Llobregat i l'Hospitalet del Llobregat. De totes elles, Mataró i Granollers són la ciutat on els seus treballadors han de fer més quilòmetres per arribar als seus llocs de treball a Barcelona, mentre que els treballadors de l'Hospitalet són els que menys quilòmetres fan. I Sant Cugat va ser el primer municipi, ho recordaran, de Catalunya on es va detectar el mosquit tigre el 2004. Doncs bé, aquest insecte provinent d'Itàlia a través del transport de mercaderies es va fer popular per l'aspecte i l'efecte de les seves picades. Paul Manjón, tècnic de la Secció de Protecció de la Salut Pública i Gestió i Benestar Animal de l'Ajuntament d'aquí Sant Cugat, respon al Connectat les preguntes més habituals sobre aquest animal que ara tornarem a veure amb l'arribada de l'estiu. Poden ampliar tots els consells a Cugat Media a www.cugat.cat. Nosaltres obrim ara una ronda d'informacions breus. L'empresa suïssa Roche, amb seu a Sant Cugat, avança el seu desenvolupament del fàrmac Ocrevus, la vacuna contra l'esclerosi múltiple. I és que cada cop està més a prop que la injecció estigui aprovada gràcies a la valoració positiva del Comitè de Medicaments d'Ús Humà de la Unió Europea. Si finalment s'aprova, Ocrevus es convertiria en la primera vacuna de la Unió Europea de 10 minuts i dues dosis a l'any contra l'esclerosi. Grifols ha completat satisfactòriament la col·locació privada d'una emissió de bons garantits de 1.000 milions d'euros al 7,5% i amb venciment per al maig de 2030. La companyia catalana d'Hemoderivats ja ha rebut l'import i utilitzarà els fons per amortitzar els bons sènior no garantits que li vencien al maig de l'any vinent, el 2025. Ara Cultura. Sant Cugat agafa idees per al model de construcció de la nova biblioteca central amb una visita a la biblioteca Pilarín Vallès de Vic. L'objectiu és que l'equipament local esdevingui no només un espai per fomentar la lectura, sinó un equipament cultural multidisciplinari, diuen, una característica que Vic compleix, expliquen, a la perfecció, segons diu l'Ajuntament. És per això que l'alcalde, Josep Maria Vallès, acompanyat d'una delegació formada per regidors i representants de les biblioteques, han anat a la capital d'Osona per veure de primera mà l'equipament. Al llarg de la visita han comprovat les similituds d'ambdós projectes dissenyats pel mateix arquitecte, que és Toni Casamor. Veurem doncs com evoluciona la nova Biblioteca Central de Sant Cugat. I ara esports. I primer cap de setmana de maig, el que ens espera demà passat, i on destaquem el partit del diumenge a la una a la Guinardena entre el primer equip femení del rugbi Sant Cugat i el Cocos, dels quarts de final pel títol de la Lliga Iberdrola. Les d'Albert Casorran lluitaran per accedir per primera vegada a les semifinals d'aquesta competició. Poden consultar tota l'agenda esportiva del cap de setmana a Cugat Media, a www.cugat.cat. I l'Embol Sant Cugat convoca una assemblea general extraordinària pel 23 de maig a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 7:45 en segona a la Casa de Cultura. Els socis hauran de votar la modificació dels dos articles dels estatuts. El primer fa referència a incorporar nous vocals de junta durant els mandats, sempre que després de la primera assemblea siguin refrendats els nomenaments. La segona votació serà que tothom ha de ser soci del club per inscriure's, almenys un soci per família. El club ha comunicat que dona de la importància dels temes a tractar, es demana l'assistència de tots i totes les socis i sòcies de l'entitat. Res més per ara. Fins aquí l'informatiu matí d'aquest dijous 2 de maig de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció i que passin un molt bon dia.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Molt bon dia i benvinguts al cicle d'entrevistes electorals per a les eleccions al Parlament del 12 de maig. Unes entrevistes que poden seguir en directe a www.cugat.cat i també a la ràdio municipal, a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM. Avui és dijous 2 de maig, continuem amb aquesta sèrie de 8 entrevistes que farem durant aquesta setmana i la vinent, i és el torn dels comuns sumar, i tenim al plató a la Sant Cugatenca Rocío Luna, que va de número 63 a la llista d'aquesta coalició. Molt bon dia i benvinguda a Cugat Mèdia. Començo l'entrevista amb una pregunta inevitable d'aquesta setmana, que és la que s'està parlant a tots els mitjans. Suposo que aniran diluint també aquest interès que hi ha sobre la decisió del president espanyol Pedro Sánchez de continuar el càrrec després d'aquest parèntesi que va explicar de 5 dies per reflexionar des dels comuns. Com ho valoren?
Bueno, en general, en global ens alegrem de que continuï. Ens agradaria que continués o que hagués marcat unes decisions més fortes, no? o un projecte a partir d'aquí, que ho ha deixat tot una mica en l'aire, no? Aquest punto y aparte que va dir, ens agradaria que concretés mesures importants i valentes per acabar amb aquest tipus de situacions.
Més enllà d'això, la política hauria de permetre també aquest fang una mica polític actual i denúncies basades en retalls de premsa sense contrastar?
Bueno, el problema, sota el meu punt de vista, és que la justícia admeti una denúncia amb retalls de premsa. Jo crec que segurament haurien de buscar una forma en què es basés en proves una mica més sòlides. La política, home, clar, idealment no, a nosaltres no ens agrada aquest tipus de política, però sembla ser que hi ha partits, no, i poders que juguen aquest joc i hem de buscar la forma de combatre'ls. Jo crec que encara la fórmula no l'acabem de tenir.
Passem a l'entrevista més estricta de campanya de les eleccions al Parlament, si li sembla. Sí. Sant Cugat està a punt d'arribar als 100.000 habitants, és una ciutat important pel país. Què creu que s'hi juga en aquests comicis?
Home, Sant Cugat s'hi juga molt, com a part de Catalunya en global i en termes concrets que anirem parlant, no? Sobretot s'hi juga el factor model. O sigui, aquestes són unes eleccions que considerem que són importants de cara a decidir quin model serà el que vol Catalunya en els propers, no? De partir d'ara. Necessitem, o sigui, és un moment molt concret, molt especial, és un moment d'emergència climàtica, sobretot. És un moment en què alguns paradigmes han de canviar i hem de decidir què volem, si un model creixentista, no? De creixement perpetu, del turisme, dels macroprojectes, o si volem un model basat en el benestar de les persones, que mirin les petites coses, com podem estar millor sense necessitat de seguir destrossant el planeta, bàsicament. És un moment en què necessitem una comunitat forta i que hem de buscar les eines que siguin possibles per aconseguir-ho.
Què li manca a Sant Cugat i què és el que vostès creuen que s'ha de prioritzar també des del govern?
Des del govern, per Sant Cugat, jo crec que, en concret, és un moment important per temes de vivenda, per lluitar per la vivenda per tothom, per la regulació dels lloguers. És un moment per lluitar per les infraestructures i per la connexió, pels intercanviadors de ferrocarrils, per la segona residència també, i també per lluitar no només a Sant Cugat, sinó a tot el territori, no? Per una sanitat forta, amb una atenció primària bona, i per la climatització de les escoles, per preparar les escoles per l'emergència climàtica i per un futur en què haurem de resistir.
Perfecte, doncs anem desgranant aquestes idees. Si li sembla, ens centrem primer en la mobilitat des de dos punts de vista, el transport públic i el transport privat. Pel que fa al ferroviari, diferents qüestions. En què cal invertir pel que fa a ferrocarrils i on es pot millorar? A Sant Cugat, tenint en compte que és la ciutat de tot Catalunya que més estacions de ferrocarrils també té.
Sí, jo crec que a nivell de Sant Cugat, no ens podem queixar, perquè tenim una bona connexió amb Barcelona, sobretot, no? Els ferrocarrils el que ens proporciona és una bona connexió amb Barcelona, i el que ens faltaria potser és una bona connexió amb la resta de la comarca i amb altres municipis, no? Com del Vallès, bàsicament. Llavors, Catalunya té una xarxa de ferrocarril molt radial que creiem que s'ha d'intentar vertebrar d'una manera diferent, no? A través d'intercanviadors, sobretot, posar la prioritat en els intercanviadors, i també en altres tipus de connectivitat i de transport públic, com una xarxa d'autobús, però, bueno...
Des del govern costa trencar amb el centralisme de Barcelona per això que deia, no, vostè, de mirar de fer connexions amb altres municipis que no siguin sí. sempre Barcelona.
Suposo que sí, i això és un tema també, tornem una mica al model, no? Estem en un model on anem a treballar a Barcelona tota l'estona i potser podríem buscar alguna forma d'organització social que ens permetés treballar més a prop de casa. I això trencaria també una mica amb el centralisme de Barcelona, buscar aquestes formes de viure més a prop dels nostres, no? I...
De totes maneres, hi ha un projecte, dos projectes, de fet, ferroviaris per unir la ciutat amb Barcelona. De fet, estan sobre sí. la taula. Són dos projectes que és possible que vegin la llum en un futur. Parlem del túnel d'Horta, ferroviari, i el segon túnel també de Sant Cugat, que seria per Vallvidrera. Sí. Calen i com han de ser aquests túnels?
Bueno, calen, suposo que sí, sempre, o sigui, aviam, sempre és positiu invertir en transport públic, això no ho negarem. Està bé, jo crec que el projecte d'Horta està bé de cara a diversificar una mica més, no, les vies, les connexions entre aquests municipis i Barcelona. No? Al final Sant Cugat és una ciutat com molt privilegiada en aquest sentit i jo crec que també per això ens venen alguns dels problemes que tenim.
I el túnel de Vallvidrera, creuen que ha de separar-se, ha de ser diferent, i aquest reclam que també tenen algunes associacions de ciclistes, no?, de que pugui ser ciclable.
Home, sí, està clar, que tot el que sigui afavorir la connexió amb bicicleta, no?, i amb altres formes de transport sostenible, segur que sí. Sí, sí, a mi m'encantaria.
Una de les altres qüestions en qüestions ferroviàries és el soterrament de les línies per Sant Cugat. En els darrers anys s'ha fet soterrament a Terrassa, a Sabadell, amb ampliació també de línies en aquestes ciutats, que són les cocapitals de la comarca. Cal soterrar les línies a Sant Cugat i com milloraria això el territori?
És que jo crec que no cal, que no hi ha... O sigui, tots vivim a Sant Cugat i no crec que ningú pateixi... Bueno, no ho sé... No, jo visc aquí de sempre i no suposen cap mena de barrera en el nostre municipi i aquestes vies. És una inversió descomunal que es pot estalviar aquests diners per afavorir pues, aquesta interconnexió que necessitem més amb altres municipis. Hi ha mil coses a fer amb aquests diners en comptes de millorar una cosa que al final jo crec que és més estètica.
Pel que fa a Renfe, tenim una estació a Sant Cugat, la R8, infrautilitzada, sí. entre altres coses, perquè passa un tren a l'hora, també és veritat que és una via on passaven mercaderies. No sé si quina prioritat té pels comuns aquesta línia, la R8, perquè connecta amb l'Autònoma, que és un punt també important, i a més... són una línia que passa per sota d'una altra línia, que és la de ferrocarrils, i també hi ha també sobre la taula la connexió entre les dues empreses, Renfe i Ferrocarrils. En quin ordre de prioritats està per vostès?
És una prioritat important, sobretot en termes d'aquestes inversions que potser no han de ser massa grans, però que sí que ens aporten molt, com són els interconnectors, no? Els intercanviadors de Renfe i Ferrocarrils, jo crec que això sí que és important i aquesta línia pot ser molt útil si la sabem gestionar i administrar bé, ja ho has dit, de cara a la universitat, de cara a connectar-nos amb els altres municipis propers, com Granollers, de Martorell... Sí, jo crec que és un punt important.
S'havia parlat fins i tot de fer l'estació de l'AVE del Vallès en aquesta línia. No sé si per vostès és important també descentralitzar el que és l'AVE de la capital i que passi per la comarca.
No especialment. Jo crec que és molt més important aconseguir aquesta mobilitat entre municipis, no? Una xarxa forta de rodalies i millorar les inversions aquí. Jo crec que són aquestes les que ens canviaran més el dia a dia.
Pel que fa al vehicle privat, si li sembla, parlem també d'aquesta qüestió, sobretot pensat en el cotxe. Tenim a tocar la P7 i també molt a prop, la C58, la P2, amb problemes diaris, sobretot al matí, amb accidents que han augmentat, sobretot des que van treure els peatges. Cal tornar a posar peatges?
Home, jo els posaria, sí. Jo crec que sí, que no només com a eina recaptatòria, sinó com a eina de regulació del trànsit, jo crec que són importants. Sí, jo crec que ha d'anar, evidentment, de la mà d'una millora en el transport públic, però que tot el que sigui dificultar la mobilitat en cotxe i en vehicle privat, estarem d'acord tant en posar el nou peatge, no, tornar a posar el peatge de la P7 com en no treure'l de la C16. Ja s'ha vist, ja es coneix, en 1.000 ciutats està estudiadíssim que com més facilites l'ús del cotxe, més es fa servir el cotxe.
No sé si el sistema de vinyeta seria el més interessant per vostès o el peatge com es coneixia fins ara.
Jo diria que seria més útil el peatge a nivell, no, de pensar que paga més qui més ho fa servir.
Val. I relacionat amb aquesta qüestió, com ha de continuar també sent la inversió amb el quart cinturó? És un tema que vostès s'han oposat molt. Sí. Molts diuen que servirien també per descongestionar precisament la P7. Com ho valoren?
És que jo crec que la descongestió va lligada a un augment d'inversió en transport públic. Mai en cap lloc, en cap país, en cap situació, un augment de les vies pels cotxes ha provocat una descongestió. Al revés, anirà congestionat allò. No és una prioritat.
Per tant, suposaran a que s'acabi per la part de fins a Granollers? Sí. Parlem d'habitatge, també, una de les qüestions que també deia que els hi preocupa des del Comuns. De fet, l'accés del preu de l'habitatge cada vegada està molt més alt. Sant Cugat, de fet, és una ciutat on aquest problema està més extens. Des de l'Estat s'ha aprovat una nova llei en el darrer any, que va passar per sobre també de la catalana. És suficient aquesta llei?
Bueno, hi ha hagut aquesta esmena, no?, cap al... No és suficient. La resposta curta és que no és suficient. Nosaltres creiem que ha de ser més forta, més valenta, i que ha d'incloure també aquests lloguers de temporada, i que s'ha de ser una prioritat, no? Els comuns ens comprometem a que l'habitatge sigui una prioritat. No pot ser que es doni prioritat als especuladors que per sobre de les persones que necessiten aquesta vivenda per viure. Aquí a Sant Cugat, en concret, fa poc s'ha parlat d'això, no? Estan parlant de fer nous barris en una ciutat que té milers de vivendes buides. I aquestes vivendes buides, a més, estan buides per especular. O sigui, no pot ser que la vivenda sigui una eina de compra-venta amb fins d'especulació. I amb això també proposem gravar amb un impost especial aquestes vivendes que es comprin només per vendre's.
A part d'aquest gravamen, què més proposen en matèria d'habitatge?
Doncs aquí el Govern de la Generalitat ha proposat una moratòria de 5 anys, no?, per renovar o exaurir les llicències de pisos turístics. Nosaltres creiem que això es pot accelerar, que es pot donar 3 anys per fer-ho, i a part un control important sobre els pisos turístics, sobre el lloguer, sobre els pisos, sobre les llicències, no? Aquests pisos sense llicència, i després, bàsicament això.
I com s'arriba a nivells d'habitatge protegit, a nivells que té altres ciutats europees i que l'estat espanyol encara està lluny d'aquest nivell d'habitatge protegit que sí que pot fer l'administració?
Bueno, clar, també s'ha d'invertir en habitatge protegit, especialment en municipis amb zones tensionades, amb problemes de vivenda, però també és això, hi ha altres formes que no siguin amb grans inversions d'augmentar el parc de vivenda protegida, com pot ser aquesta inclusió amb les noves promocions de vivenda per seus de vivenda protegida, l'expropiació de vivendes que no es facin servir, si us plau. Que és que no pot ser que la gent estigui sense casa i hi hagi milers de vivendes buides. S'han de posar d'alguna manera, no? I pot ser a través d'una vivenda de protecció oficial.
Vostè ara fa una estona deia que no hi estaven d'acord en tirar endavant nous projectes urbanístics a altres zones de la ciutat on encara no estan urbanitzats. Suposo que parlava sobre Canet Maller, però també... s'està parlant de canviar els usos dels terrenys de Can Sant Joan, que són propietat de l'Incasòl, per poder-hi fer, de fet, habitatge protegit. Què pensen d'aquesta possibilitat?
Bueno, això que he dit és que no pot ser. O sigui, jo no dic que no s'hagin de fer vivendes protegides, si és que està clar que tota inversió també, el mateix en sanitat, el mateix en mobilitat. Una bona inversió ha de ser, quan toca, planificada i estudiant què és el que guanyem i què és el que no. I si hi ha una forma de fer-ho que no impliqui una inversió tan important i una bueno, un augment de les emissions. Llavors, quan estiguin totes les vivendes de Sant Cugat posades en lloguer, quan s'hagin executat projectes, no?, com el del carrer de l'Andana, com el de l'Avinguda Raül, hi ha molts projectes que poden fer i estan en el tintero i volen construir barris nous. És que no ho sé, jo no estic d'acord.
Passem a parlar sobre educació i escola. Primer parlarem de La Mirada. És aquesta escola que mai sembla veure la llum. Hi ha problemes sobre la ubicació. Ja fa 8 anys, de fet, que estan en mòduls els estudiants i encara ara continuen havent-hi discussions sobre la ubicació. Què cal fer, on i qui ho ha d'assumir?
A veure, ho ha d'assumir qui ho pugui assumir més ràpid. O sigui, això ha de ser una prioritat. No pot ser, els alumnes estan acabant tota l'escolarització en barracons i aquesta situació s'ha d'acabar ja com a mesura urgent. On sigui més ràpid, però amb un projecte amb cara i ulls. O sigui, no pot ser, no?, que venint d'un projecte tan bonic com tenien, per exemple, se'ls plantegi un projecte, no?, fet en 4 dies i a correcuita. Jo crec que totes les parts s'han de posar d'acord, s'ha de fer on es pugui fer més ràpid i ho ha d'assumir qui ho pugui assumir més ràpid. Que és competència de la Generalitat? Pues perfecte, o sigui, sí, jo entenc que és competència de la Gene. Però si l'Ajuntament ja tenia un pressupost per això i el té més a mà, pues s'ha de fer així.
Ara es fa enrere, per això, l'Ajuntament.
Ja. Però bueno, no em sembla bé. Ara em sembla pues, que s'ha de posar pues, tota la gent que sigui possible treballant un projecte potser alternatiu. Si no hi ha manera de fer-ho, no havia de fer, doncs alternatiu, però una cosa que sigui engrescadora i que els hi aporti un valor afegit a aquesta escola, no?, que s'ho mereixen bastant.
Ens quedem en qüestions educatives, ja que parlàvem de l'escola La Mirada. Què creuen que s'ha de fer per revertir dades com les darreres de l'informe PISA? Què està fallant actualment, si és que falla alguna cosa per vostès? I quines prioritats en matèria educativa es marquen?
Bueno, estan fallant diverses coses. Sobretot està fallant el tema de la... Bueno, hi ha un problema d'inversió, sobretot en escola pública, en temes d'integració, no?, d'alumnes amb necessitats especials. Hi ha un problema de ràtios, que sé que s'han baixat, el que passa és que és una baixada una mica fictícia, perquè després a les escoles realment no és possible complir amb les ràtios establertes si no hi ha un augment dels diners, no?, del pressupost. Jo crec que l'informe PISA ens dona unes dades dolentes, però que s'han d'analitzar amb calma i tranquil·litat i no intentar donar culpables tan ràpid, no? Sí que nosaltres veiem que hi ha bueno, és com una mica injust, no?, el tema de que els alumnes i les alumnes de la concertada tinguin més hores lectives que els de la pública, no? Creiem que es podria valorar estudiar, no?, augmentar les hores lectives, posar la 6a hora, més que res perquè estiguin en igualtat d'oportunitats, no?, perquè si no és una eina de segregació. Estem també en contra de les concertades, que cobren, bueno, evidentment dels concerts aquests que cobren quotes il·legals de cara a segregació de l'alumnat, perquè creiem que això pues, és això, fa una redistribució de l'alumnat i fa que l'alumnat amb necessitats especials estigui més concentrat en l'escola pública, que té una manca de recursos, no?, ja ho hem dit.
Parlem també de la llengua. Quina política lingüística s'hauria d'aplicar tant a les escoles com a d'altres sectors del país? Creuen que el català està en perill?
Bueno, les dades diuen que sí que està, no?, en retrocés. I a nivell de polítiques educatives és que, bueno, jolín, que jo puc dir que, a més, que jo sóc un producte de la immersió lingüística. No? Jo vaig néixer a Argentina i vaig venir aquí de petita i ara utilitzo el català, parlo en català amb la meva família, amb el meu fill, i jo crec que d'això és mèrit la immersió lingüística. Creiem que que hem de reprendre el consens en aquest tema. I és veritat que, a més, ho deien a Twitter l'altre dia, que jo em considero producte de la immersió lingüística i de TV3, també, del Club Super 3.
Sí, perquè molta gent diu que s'ha de tancar TV3, de fet, no? Yeah. Alguns partits, perquè és una eina política i la llengua l'utilitzen també com a llengua, com a polític, com una arma política, diuen.
Sí, però clar, o sigui, aquests exabruptos amb intenció de generar odi, jo crec que tampoc els hem de donar importància, perquè no són... No són temes de consens. Jo crec que hi ha un consens molt important al voltant de la immersió lingüística i també al voltant de la normalització que suposa, no, els mitjans de Catalunya en l'ús del català.
Passem a parlar de sanitat, salut. Sant Cugat depèn de Terrassa i de la Mútua i no hi ha manera que hi hagi un hospital de referència al territori per descongestionar la situació actual. S'ha presentat la solució que sembla ser que seria la final d'un centre menor a Rubí per donar resposta a Sant Cugat i Castellbisbal. També, què solucionarà per vostès, creuen, això, aquest hospital o centre menor? És suficient?
És que, bueno, és que no. Però és que no és que no sigui suficient, és que potser ni cal, vull dir... Lo mateix de sempre. Sí, està bé invertir en serveis bàsics, està molt bé. Però jo crec que això és un tema que no s'ha estudiat ben bé del tot. El que necessita Sant Cugat i el que necessita Catalunya és una inversió, i el que alleugerirà les congestions hospitalàries és un increment del pressupost en atenció primària. Una inversió més, com cal, ben estudiada, ben planificada, amb personal... amb mitjans i forta. És que no, ja s'ha vist, hi ha també moltíssims estudis que t'expliquen que tenir el mateix metge de capçalera tota la vida disminueix fins i tot 25% les hospitalitzacions. Això vol dir que és possible que moltes d'aquestes proves, moltes d'aquestes hospitalitzacions puguin ser evitades directament. No es tracta de seguir afegint parche sobre parche. Mútua de Terrassa, com de saturada... És que m'agradaria molt saber com està de saturada Mútua de Terrassa.
No es creu que estigui saturada.
Bueno, què fa? Sí, evident, sí, sí que està saturada. Però què és la que satura? Perquè què estan fent? Què faran? En l'hospital aquest lleuger faran colonoscòpies, no? Faran proves i tot això. Les colonoscòpies que es fan a Mútua de Terrassa, fins a quina hora es fan? Què estan fent a les tardes? Ja t'ho dic jo, estan fent privats. Estan fent privats i no pot ser que això sigui... s'accepti amb aquesta normalitat. Jo crec que hi ha infraestructura segurament suficient, o primer s'ha de prioritzar posar infraestructura suficient en el mateix hospital de Mútua de Terrassa i també, bueno, a part de l'atenció primària, que ja ho he dit, i després veure què és el que necessitem. I si cal, ho fem. I si cal, ho fem. Però és que, clar, això, qui ho ha planificat? O sigui, això és com la de l'Ayuso, no? És que fer un hospital és una bona notícia i el tenen buit. Aquí amb què ho ompliran? O sigui, no hi ha personal. No hi ha personal si tenim consultoris buits a la Floresta, a les Planes. No, jo crec que tenim centres d'atenció primària infrautilitzats perquè no hi ha personal per omplir-lo. Llavors... jo crec que no es pot vendre així. Farem un nou hospital i solucionarem tot, perquè això no és veritat.
Parlava de la Mútua Terrassa i de la part privada que gestiona aquesta empresa. Cal que perdi posició la Mútua també en la gestió, tenint en compte que també hi ha múltiples queixes?
Bueno, és que jo crec que la gestió de la sanitat ha de ser pública. Ho sento molt, bueno, ho sento molt. És que hi ha una diferència abismal entre quan la gestió és pública i quan la gestió és, bueno, ja privada, ja n'hi parlaré. Però quan és concertada. No pot ser que l'atenció sanitària a la població es vehiculi a través d'una empresa que vol obtenir beneficis. És que això és impensable. Per què? Perquè després prioritzen, o sobretot pues, aquelles intervencions, aquelles accions que els hi aporten més diners per part del CatSalut. O sigui, prioritzarem aquest tipus de cirurgies perquè el CatSalut les paga millor en detriment d'aquest altre tipus de cirurgies. Això es fa. I quan s'acumulen moltes llistes d'espera, pues s'envia a la privada amb un cost que quadruplica el que costaria fer-ho a la pública. I jo crec que de cara a les pacients i de cara als usuaris, això no està bé.
Parlava dels CAP, que s'ha de prioritzar la feina que es fa perquè el metge de capçalera sigui el prioritari per al ciutadà. Calen més CAPs a Sant Cugat o amb els que hi ha?
es fa.
El que cal és dotar-los de personal i d'eines, sobretot, i d'organització per poder funcionar com volen, o sigui, com toca. No pot ser que un metge de família tingui les agendes que té perquè falta personal. Però és que falta personal, els metges de família no estan a l'estranger. Els metges de família estan fent urgències hospitalàries, estan fent altres tipus de feines, i no perquè no els agradi la seva feina. El que no els agrada és fer-ho com els hi proposen. O sigui, els metges de família són especialistes, són metges especialistes, han fet una formació via MIR i es volen formar, o sigui, i volen treballar com toca, volen tenir espais de gestió de pacients, volen tenir superespecialitzacions, volen tenir espais per fer recerca i volen tenir, no ser uns buròcrates, però és que el sistema com està muntat els aboca això i sobretot la falta de pressupost. I llavors, aconseguint tot això amb els caps de Sant Cugat, jo crec que seria suficient, comptant pues, això, que tenim el consultori de la Floresta, el de les Planes. Després, si posant tot això fa falta, en posem el que calgui, però no comencem a fer coses que no serveixen o que no està demostrat que serveixin.
I la segona residència de gent gran, la pública, en quin nivell de prioritats està per vostès? Perquè hi ha els terrenys, també sí. Hi ha guardats des de l'Ajuntament, però no hi ha manera que ja. Això sigui una realitat.
Sí. Home, sí que és una prioritat, no? La segona residència. Un altre cop això, no? Els serveis públics són importants i això s'ha de fer. De tota manera, torno a insistir en el model, no? I és que és possible que en un model, és que això, jo crec que costa una mica de fer-nos la idea, però això és possible i això existeix. Hi ha una forma de viure que ens permet tenir cura les unes de les altres. Hi ha una forma de viure que ens permet que les persones grans puguin viure a casa seva, a casa de la seva família, tenint el temps per dedicar-los i l'afecte per dedicar-los i no cal que estiguin segurament en una residència. Dit això, en alguns casos és evident que es necessita una atenció més especialitzada i que això ho ha de proveir el sistema públic.
Passem a parlar de medi ambient, si li sembla. Comencem parlant de la zona de baixes emissions, una zona de baixes emissions que Sant Cugat està en marxa, però que, i a Barcelona també, però que el que hauria d'estar més avançat, que és que els cotxes d'etiqueta B no puguin circular, es van endarrerint i fins i tot, diuen, fins a l'any 2028 no acabaran de prohibir aquesta circulació. Això hauria de ser abans o com veuen que s'està gestionant la zona de baixes emissions?
Bueno, jo crec que tot el que sigui dificultar el vehicle privat es quedarà curt sempre. Sempre. Les ciutats han de ser vivibles i les ciutats han de ser per les persones que es mouen a dintre i que hi van a peu i que hi van en transport públic també. Sí, segurament caldria accelerar aquesta posada en marxa de les zones de baixes emissions. Lluitem contra uns poders molt, no?, contra tot el lobby dels cotxes i de la gent que li costa d'entendre que es pot anar a peu, es pot anar en bicicleta, es pot anar en transport públic i fins i tot estalviar diners i ser més feliç. Però creiem que s'ha de fer de forma valenta, acompanyat de les inversions que toca, sobretot, per exemple, a Sant Cugat, la xarxa de bus, s'ha de millorar. No pot ser, o sigui, és una ciutat molt extensa, la gent ve amb un centre molt petit, que està molt massificat, la gent ve, evident, no?, de la Floresta, de Mirassol, la gent ve de Vall d'Oreig, cap al centre, i s'han de buscar formes de que puguin venir de forma sostenible.
Però la realitat és que el territori més enllà de Barcelona, és a dir, Vallès Occidental i Vallès Oriental, no estan ben comunicats en transport públic. Per tant, tota aquesta gent que ara té etiqueta B, que és la immensa majoria del parc mòbil també de Catalunya, com es podrà canviar el cotxe si no li posen un transport públic eficient?
Bueno, no, és que això ha d'anar acompanyat d'un transport públic eficient. És molt possible que amb un transport públic eficient aquesta gent no necessiti canviar-se el cotxe. Sí, això ho explica molt bé l'Eduardo Galeano en un llibre que té, no? Que si tu comptes quanta estona, quan et costa el cotxe, i comptes quan jo mateixa em moc en transport públic i gasto, doncs això, que 20-40 euros al mes. Un cotxe quan et val? Quantes hores de més treballes per poder pagar aquest cotxe? Jo entenc que hi ha zones que no estan ben comunicades, però que molta part, una part important dels trajectes es podrien evitar.
Gestió de la sequera. És un dels problemes mediambientals que ens trobem, no només aquest any, que sí que hi ha... és el quart any. Ara comencem el quart any de sequera a Catalunya, ja en portem tres, i aquest any sí que el que s'ha posat en marxa són fases d'excepcionalitat i regulacions. S'està fent bé aquesta gestió de la sequera o s'ha de fer diferent? O s'ha fet alguna cosa per haver arribat a aquesta situació anteriorment?
Bueno, s'ha fet tard. S'ha fet tard, hi ha hagut una manca de planificació. Per arribar a aquest punt, pues sí, evidentment, s'ha prioritzat la indústria turística en un creixement perpetu per sobre d'altres formes de vida i de formes de treballar que potser fins i tot tenen una gestió més responsable, no?, de l'aigua. Hi ha moltes coses a fer amb la sequera, però és que s'han de fer planificant per un futur, no immediat, sinó per un futur en què viurem en una zona que es desertificarà a poc a poc. Llavors, hi ha moltes propostes que posem sobre la taula, la moratòria i la construcció de noves piscines. És que ja sembla com ridícul que la gent s'està fent piscines, però no, s'ha de prioritzar tot a l'ús de les coses comunes. O sigui, quants dies a l'any et poses en una piscina particular, parlem, no parlem de municipals o fins i tot de comunitàries, no? Però s'ha d'intentar canviar una mica aquest xip de tenir les coses individuals, no? El valor de les coses individuals, el valor del temps que fem servir aquestes coses. Després, doncs, evidentment, s'ha de prioritzar l'ús de l'aigua, doncs, no només cap a la GIA, sinó també per la pagesia, en detriment de l'ús turístic. Se sap que un turista gasta moltíssima més aigua del que gasta un particular i això s'ha d'acabar allà. No pot ser que estiguem aquí regulant l'aigua dels pagesos perquè els turistes puguin viure aquí com si no passés res, perquè no és veritat, sí que passa. I això s'ha de canviar. Després, doncs, evidentment, hi ha inversions que estan pendents, no?, de cara a un futur, les dessaladores, però també, pues, arreglar totes, no?, tot el sistema, totes les fuites, sí, tot això s'ha de treballar de forma important.
L'aigua que paga el ciutadà és barata o cara?
Suposo que depèn de qui. A mi em sembla barata. No només em sembla barata, sinó que em sembla que no hi ha una penalització a l'ús excessiu, sabent que l'ús domèstic representa la porció que representa de la despesa en aigua a nivell de Catalunya. Però és veritat que no pot ser que estalviïs centenars de litres d'aigua i la factura se't redueixi un euro, perquè això m'ha passat a mi. Però que jo estalvio encantada, eh? Però jo crec que potser són formes d'incentivar... hi ha altres formes d'incentivar l'estalvi d'aigua. I, doncs, això segurament també passi per una gestió pública.
Anem a parlar també d'un parell de temes que són d'àmbit nacional, no tan relacionats amb Sant Cugat, però sí amb el país. Primer, sobre l'aeroport del Prat. De cap manera s'ha d'ampliar per vostès? No hi ha cap alternativa d'ampliació d'aquest aeroport?
No, és que per què vols... Però sí, tots els models diuen que l'aeroport del Prat serà el primer que quedi sota el nivell de l'aigua en un futur. No, no, jo crec que s'han de buscar altres formes de viure, que és que no ens ho creiem, hi ha altres formes de viure, que no sigui depenent d'això, del creixement perpetu, cada cop més turistes, cada cop més gent, cada cop més... I de tot això, qui guanya? Qui guanya? Guanya una persona, guanyen dos. Tota la gent que hi ha a la base es precaritza, només.
Un aeroport, de tota manera, internacional com el que es vol fer al Prat, resta posicionament territorialment? És a dir, com s'aconsegueix que un país sigui competitiu sense aeroports competitius?
És que jo no crec que un país... No crec en aquesta definició del país competitiu. És que, clar, és que no ho puc compartir. Jo crec que un país és competitiu quan la gent té una bona qualitat de vida, quan la gent pot dedicar-se, no?, dedicar el seu temps a estar amb la gent, a ser feliç, i no a seguir treballant, per seguir treballant, per seguir consumint coses que no necessitem. Llavors, això a mi no m'acaba de fer maig amb el tema del creixement, del PIB i del país competitiu. Això jo no hi crec.
Aquestes eleccions s'han avançat en part perquè, com va dir el president del govern, Pere Aragonès, no han pogut acordar uns pressupostos per la negativa també dels comuns amb el projecte del Hard Rock. Mm. És la seva principal línia vermella?
És una de les principals, sí, però és que això va en línia amb el nostre projecte de país, també. És el mateix, és que no cal dir-ho, és que ningú està... Ningú, hi ha una part important de la població que no està d'acord en fer aquests megaprojectes i aquest Hard Rock és que és tot no, o sigui, un casino en plena sequera. D'aquí qui guanyarà? Qui guanyarà? Guanyaran les persones que viuen en aquest territori? Què guanyaran? Una feina precària? Que podrien estar treballant d'una altra manera si es redistribuís bé la feina que hi ha feina per redistribuir i no han d'anar aquí augmentant llocs de treball precaris en un casino que a més gastarà una barbaritat. No, és que no podíem aprovar això.
Catalunya necessita un nou finançament?
Bueno, sí. Catalunya necessita un nou finançament en el marc d'un consens entre tots els partits. Jo crec que ha de ser important reemprendre una taula de negociació, no, en el Parlament de Catalunya i treballar a fons en el nou finançament.
I s'ha de tenir en compte les altres autonomies?
Bueno, en quin sentit? Bueno, nosaltres proposem que Catalunya recapti el 100% dels impostos, que això ja estava en l'Estatut del 2006, és la nostra proposta. No vol dir que vagin tots per Catalunya, es poden buscar formes de redistribució.
A Catalunya es paguen massa impostos o creuen que s'hauria de pagar més des de la butxaca del ciutadà? Parlo.
Des de la butxaca del ciutadà, depèn de quin ciutadà.
Quins impostos no haurien de desaparèixer i quins s'haurien de regular?
Home, jo crec que sobretot l'impost de successions, no? L'impost de societat, jo crec que aquests impostos per la gent que té diners, no? I que són redistributius, s'haurien de mantenir i després doncs segurament hi hauria d'haver més impostos per la gent que té aquests beneficis extraordinaris, no? Però això potser seria més a nivell estatal, no? Els impostos a la banca, no? Aquests beneficis extraordinaris de les empreses, tot això s'hauria de gravar.
Es presenten com a Comuns Sumar. Aquí a nivell municipal, però estan com a En Comú Podem. Mm. Com afronten una mica el nom de marca? I no sé si això creuen que els hi pot restar coneixença per part de la ciutadania, aquest veí-bé que estan tenint de noms de partits, que són la mateixa cosa, però no acaben de ser mateix.
Sí, és una pena. Sap greu que formacions amb tantíssimes coses en comú no puguem buscar la forma d'anar tots junts i tots a una, no? També anem amb altres forces de l'esquerra, segurament. A nivell municipal, el grup municipal és En Comú Podem, sí, encara hi som, i a nivell català, pues, és veritat que al final Podem ha fet molt com a marca i hem de fer molta feina de cara a que això no ens resti. Però és veritat que tota la feina en el canvi de logo, en el canvi de tal, en lluitar tot això, ho sento molt, però ens resta una mica força interna, força de treball, per treballar en les coses que realment calen.
Es veuen decisius en el futur govern de Generalitat?
Home, esperem que sí. I ha de ser, bueno, a mi sí que m'agradaria poder dir que som la força que impulsa, no?, que ancla més cap a l'esquerra el proper govern de la Generalitat.
Farien Illa president?
Bueno, farien president a la persona que accepti el nostre programa, les nostres línies vermelles i que vulgui una Catalunya progressista.
Acabem l'entrevista amb un qüestionari curt. Mm. Li faig 5 preguntes que fem a tots els candidats que s'asseuen a aquesta taula. Està preparada?
Sí.
Si el seu partit té poder de decisió en el proper govern i només poden decidir o prioritzar una cosa per Sant Cugat, quina seria?
Jo, la climatització de les escoles, si us plau.
Qui ha de pagar l'escola a la mirada?
Qui ho pugui fer més ràpid.
S'han d'eliminar els peatges dels túnels de Vallvidrera?
No, no.
Ja has respost abans que no. Digui'm el nom d'un polític d'un altre partit que no sigui el seu i que li agradi com fa la feina.
Doncs a mi m'agrada molt el que ha fet Anne Hidalgo a París. M'agrada molt, m'interessaria. Perquè a més jo vaig estar d'Erasmus allà i vaig conèixer la París d'abans i m'encantaria veure com ha fet aquestes transformacions.
I una línia vermella dels comuns en un futur pacte de govern.
Bueno, s'ha parlat del Hard Rock, no? Jo també afegiria, si us plau, el transvasament de l'Ebre.
Hem parlat amb Rocío Luna, número 63 de la llista de Comuns Sumar. Moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat Mèdia. I vostès ja saben, fins aquí l'entrevista. Poden continuar informats constantment a internet a www.cugat.cat i també a la ràdio municipal a 91.5 de la FM. Nosaltres continuem demà amb aquest cicle d'entrevistes amb el torn de la CUP. Que passi molt bon dia.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Cada mes, els alumnes dels instituts Leonardo da Vinci, el Centre de Formació d'Adults i el Col·legi Pureza de Maria expliquen l'actualitat dels seus centres a Ràdio Sant Cugat.
Els alumnes de primer d'ESO van fer una excursió el 18 d'octubre a un jaciment arqueològic.
Doncs jo vull parlar sobre la inauguració del punt Lila i el punt Rainbow.
També ens fan recomanacions.
I el que m'agrada molt d'aquest llibre és que a les pàgines es poden veure els correus.
Ens diuen què els agrada.
A mi m'agrada el Nadal en fred.
Parlaré del que m'agrada que va sobre el meu esplai.
I ens posen al dia amb la música que escolten.
Jo he escollit La gent d'estimo, que és d'Oques Grasses.
Quan somrius, és Joan Taussà.
No dudaria, Rosario.
Els instituts santcugatencs a Cugat Mèdia. Els dijous a les 10 a Ràdio Sant Cugat i en podcast a cugat.cat i a Ull Crític.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Solo y confundido, entonces me ato a las estrellas y al mundo entero le doy vuelta.
I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby.
Yo canto para alguien como tú, con la oreja negra.
Oh, oh.
Buscando ese momento, la música que cuando llega me llena con su sentimiento, con sentimiento vida llena.
Walking down the sideway, looking for innocence, trying to find my way, trying to make some sense.
Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby.
I'm singing for somebody like you.
What about you?
I'm singing for someone, someone like you.
Tú dime a quién le cantas.
Ràdio Sant Cugat,